Ràdio Èxit, 106.4 FM.
Molt bones tardes, benvinguts com cada dimecres, dimecres sant, però aquí estem, eh? Dijous sant, demà, divendres sant, que és festa, però avui no és festa i hem de treballar. Toni Bonet, com estàs?
Bones tardes, molt bé.
Avui estic molt content perquè ara Gemma, que feia molts de dies que no era. Quantes setmanes feia que no venia?
Dues setmanes que no la teníem entre naltros. Una perquè ens va demanar que vendria cada 15 dies, l'altra perquè m'ho explicarà ella.
No m'ho explica. Gemma Soto, com estàs?
Hola, bones tardes.
Muy bien. No te pongas colorada. Anem en sèrio. Parlarem avui de les carreres, que va carrera 5 aquest.
Tenim 5 carreres.
Passat, i a més en notícia, no?
Tenim una mala notícia, no és una cosa guapa mai, va haver-hi un accident, i llavors sí que també hi ha alguna altra petita anècdota de comentar entremig d'aquestes carreres també.
Hi va haver un accident d'un cavall, no?
Bueno, hi va haver-hi, sí, per mala sort un dels cavalls va entrepussar, tocant la roda d'un cabriol d'un altre contrincant, i va caure, i és que li anaven darrere, doncs dos d'ells es van enganxar. Va haver-hi la conseqüència de tres cavalls enganxats, dos d'ells van quedar dins el peloton en terra.
Bueno, ja m'ho expliques. I Gemma, que has estado por Palma, ¿no? Has estado aprendiendo más todavía, mira que sabes,
¿eh? Bueno, es sobre todo por la titulación para ser una veterinaria autorizada para identificar caballos de pura raza de trotador español.
El microchip.
Hace falta una autorización para poder acceder a toda la base de datos de cada caballo de esta raza.
Ajá. ¿Y qué tal?
Y bueno, ya, muy bien.
¿Aprobada o no?
Claro, sí,
aprobada.
Sí.
Muy bien, y ahora tienes otro ya en puertas, ¿no?
Sí, hay otro curso que va a organizar el Colegio de Veterinarios de Baleares sobre herraje terapéutico. Será a final de mayo. Y bueno, tiene buena pinta.
Pues mira, son dos cosas, dos temas que podemos ir tratando,
sí,
¿no? Próximamente.
Y cuando termine el curso de herraje, yo os lo cuento.
Vamos hablando de esto. Hoy hablaremos de reproducción.
Sí,
¿no?
Estamos en plena época de reproducción, las yeguas están pariendo.
Efervescencia, ¿no? Total, ¿no?
Estamos en primavera.
Sí, estamos en primavera, exacto. Toni, levantava la mà, Toni, així, ara. Com us mouen, eh?
Ara sí. No podem fer segons quins signes, que llavors sí que hem de dir que té raó, que ara estem, justament ara estem, amb la plenitud de les cobricions de les egos de carreres, de trot, però sobretot de tot tipus de cavalls, no? No cosa que nosaltres començàvem en febrer i que, com parlarem potser un poquet més tard, no és el temps de les egos, vull dir, ara és natural que vaiguen com toca, vull dir, tot això ho sabrem més endavant.
Per cert, totes aquelles oients que tenim, o telespectadors ara ja, no? També tenim telespectadors.
Tenim
oients i telespectadors. Bé, que hi ha molta gent que no tenen ni idea d'això del trot, com jo mateix, o idea dels cavalls, no? I de sobte diu, mira que dona de si això dels cavalls,
eh? M'ho comentava
un oient l'altre dia, no? I dic, fíjate que habláis rato,
aparte
sobre temas de caballos.
Los aficionados a los caballos, claro, somos muy pesados.
No, muy pesados.
Sí, que lo somos, porque cuando nos juntamos gente que nos gustan los caballos, no sabemos hablar de otra cosa.
Pero fíjate que yo no tengo una relación especial con los caballos y al final también me gusta.
Y he de dir una cosa, he de matisar una cosa que diu una Gemma. La gente de los caballos somos muy pesados. Però dins el món del trot, el que he dit ara mateix, que quan ens juntam som molt, encara més. Vull dir, jo me'n recordaré tota la vida d'un amic meu, que una vegada li van demanar, tu què ets, per dir-ho avui ben clar, tu què ets, del Barça o del Madrid? Saps què els va contestar?
Jo
som cavallista, li va contestar. Vull dir, perquè veigues que...
No és del Barça ni del Madrid, eh?
Hasta a quin punt arribam és d'estrot, vull dir, és d'estrot, som cavallistes. Llavors,
no, mentida.
Com avui podem ser...
Tu, Toni, és del Barça. Jo som del Barça.
Com avui podem ser del Barça
però
o del Madrid.
Però som cavallistes
sempre, endavant. Vull dir, si hi ha una carrera bona... o hi ha el Barça i el Madrid, anirem a veure la carrera bona. Eh?
Sí,
deixa't fer del Barça i Madrid.
O sigui, la Champions sempre és la carrera de trot.
Sempre.
Aquesta és la Champions.
Per nosaltres, sempre.
Claro que sí. Molt bé, i doncs sí que dona de si el trot, els cavalls, i en definitiva les notícies que voltant en aquesta... en aquest esport, i aquest esport, per altra banda, també un esport tan nostre, no? Tan arraigat aquí, a pesar de les dificultats que ha anat passant al llarg dels anys. Bé, comencem, si us pareix, abans de parlar de reproducció i de posar imatges, anem ja a fer un recompte com van anar les carreres. Ai, publicitat, clar, que sempre se m'oblida, eh? En Xico i na Cati, de bona que estiguen. Anem a publicitat i després entrarem en les carreres i parlarem una mica d'aquest accident també que hi va haver, i coneixerem resultats d'aquest diumenge passat.
Xico i Cati, PB, distribució de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a dipost.santantoni@bonarea.com. Xico i Cati, CB, distribución de piensos.
I aquí seguim, després de que en Xico i na Cati mos contés les seves darreres novedats, anem ja amb les novedats de les carreres d'aquest diumenge passat a Hipòdroms de Sant Rafel, i amb aquest espectacular accident que hi va haver, sí, implicats diversos cavalls i diversos manadors, no?
Començarem com és normal, per la primera carrera, una carrera que va ser per potros de 3 anys, una carrera que no va tenir la participació, només hi havia 3 potros i en tan pocs cavalls encara hi va haver un retirat. Vull dir, aquesta setmana, com tothom sap, hi havia Antoni Frontera a Eivissa, divendres va venir aquí, va entrenar un cavall que ell havia tingut.
Vam tenir de convidat
via telefònica. Divendres ell era aquí, va entrenar un cavall que és de propietat eivissenca, que és de la penya Restaurant La Nòria, de Sant Carlos, va de Cala Boix, i ell el havia tingut en entrenament a Palma. El cavall havia corregut aquí 2 vegades, havia tingut 2 distanciats, no sabia com... El cavall no reaccionava com entrenava a Palma, el va entrenar en Frontera i va decidir que el cavall no tenia que córrer. No he pogut contactar aquesta setmana amb en Frontera, l'he telefonat 2 vegades perquè m'explicàs un poquet a veure què li havia passat en el cavall, però bueno, supos que o hi ha algun petit... Perquè en Toni decidigués que el cavall es pot o no tenia que córrer, supos que hi ha d'haver un petit problema de lesió o...
Alguna dificultat evident, que no,
això.
No?
Això va dar el cas de que la primera carrera només hi havia 2 cavalls, hi havia 3 potros, un retirat 2, i va ser una carrera molt, molt fluixeta en su sentit de que hi havia pocs cavalls. Sí que hem de dir que va ser una carrera bastant, bastant animada, perquè tot i així varen fer un temps de 1:26.4. No és que estessin els 2 cavalls correguent tots solets i no es dessin contra una altra.
O sigui, hi va haver competició.
Hi va haver competició, vull dir. La sortida la va dominar molt fàcil amb Boy Perfect, anant tot el rato quasi sempre uns 7 o 8 metres per davant d'en Viri-R, que va perdre bastants de metres a la sortida.
Tenim les carreres o no?
Estan bé, en directe, ara mateix les carreres, sí. En Viri-R anava tot el rato uns 10 metres per darrere, i hasta els darrers 800 metres, més o menys, no s'hi empareia cara a cara, diguem, el que és damunt en Boy Perfect. En el remat hem de dir que en Viri-R es va imposar a la darrera recta, per un molt poquet tros, vull dir, li va guanyar com aquell que diu pas cap, li va guanyar just pas cap, i va dar la victòria en en Viri-R en aquesta carrera. Vull dir que, tot i que...
Emocionant, no? Al final, és arribada.
Hem de dir que no és la millor carrera. Aquí encara falta una volta. Ah. Aquí falta una volta, aquí falten els 800 metres. Vull dir, però no és la millor carrera...
No en dono ni una. No en dono ni una avui.
No és la millor carrera que ha fet en Viri-R. Hem de dir que aquesta carrera en Viri-R va anar molt just de trot. Així com el dia del debut va guanyar molt fàcil, aquesta setmana va anar molt just de trot. Li va costar molt anar un compàs igualat. I no el van distanciar... Jo he arribat inclús a un punt de que és una opinió meva, de perquè hi havia 2 cavalls. Bueno, la primera carrera va guanyar en Viri-R, conduït per en José Luis Torres, un temps de 1:26.4. Segon va fer en Boyd Perfect, a un temps de 1:26.4, vull dir, així d'ajustada va estar l'arribada. I tercer no n'hi va haver i va ser retirat en Vic Star, que tenia que ser conduït per Antoni Frontera. Passam a la segona carrera, on aquí hem de destacar el que moltes vegades parlam de la preparació dels cavalls que venen de Palma, que tots sabem, o tots els que estem dins el món d'estrots, sabem que quan venen a Eivissa normalment intentem que aquests cavalls que es compren de fora surtin un poquet beneficiats de muntes planning de carreres perquè la gent tingui incentiu de comprar un cavall nou, no? Perquè es pugui millorar. Però, bueno, tot i que hi ha aquest incentiu, sempre hem de destacar que el cavall que ve de Palma sol guanyar. La primera carrera, la segon, i aquesta setmana, la segona carrera, debutaven dos cavalls i van fer primer i segon. Vull dir, que és una cosa un poquet a destacar, no? I una d'elles, vull dir, que hem de destacar, un twist ja el vàrem dar per favorito, era un dels cavalls que daven per favorito per aquesta setmana, per poder guanyar. Era un cavall que sí que és veritat que és molt superior a aquest, en típic BG, un cavall que també el daven per segon, el que sí que no m'esperava mai que fes el segon com el va fer aquesta setmana. Vull dir, hi va haver-hi un poquet, que ho hem de dir-ho, vull dir, hi va haver-hi un poquet de nerviosisme, a lo millor, per ser un manador, en Juan Miguel Vaquer, que feia molt de temps que no manava i que es va precipitar a llançar el seu cavall a tot l'extensió, faltant 1.000 metres de carrera, anant a fer 4, i va aconseguir una meritòria segona plaça i fent molt, 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 però que molt bona carrera. Vull dir, un cavall que Germans Vaquer són els propietaris o expropietaris d'en Voyage on the River, el cavall que va guanyar una ses premiums a Palma en guany que va començar la temporada. Han canviat en Voyage on the River, un cavall que per ells podia ser bo, però era molt difícil que ells el poguessin dur. Han comprat aquest cavall i supos que les seues quadres els hi retransmetrà, que ells puguin manar, puguin disfrutar d'aquest cavall i puguin córrer cada setmana ells mateixos com a amateurs, perquè sempre hem de pensar que a Eivissa tot propietari de cavall n'hi pot haver ni algun que tingués intenció de ser un poquet professional. Però normalment som amateurs i cada un vol que el seu cavall el pugui manar ell mateix, no? I aquest és un cavall que jo crec que els hi darà molt de gust, vull dir, perquè és un cavall molt fàcil de manar, va ser un cavall molt fort, perquè hem de veure que ara estan venent els darrers 500, encara va fer 3, està avançant-se i es posa en primera posició ara mateix. Per tot l'exterior ataques favorito, que és un twist, i aquí tots dos s'empareien, que se'n van despeloton uns 10 metres, veus, aquí estan tots dos emparellats, se'n van despeloton uns 10 metres i guanyen un twist molt fàcil. Hem de dir que en un twist és un cavall que si mateix té un poquet més de categoria que aquest grup, però va, hem de destacar aquests dos cavalls. En aquesta carrera, la segona carrera, va fer primer en un twist, conduït per en Juanjo Ribas, un temps de 1:21.5, segon en típic BG, conduït per en Juan Miguel Vaquer, un temps de 22:4, tercera Busqueta, conduït per en Toni Ferrer, un temps de 22:7, i quart No Fidrin, conduït per en Vicente Bufí, un temps de 22:9. Vull dir, una carrera que va ser animadeta. La tercera carrera. La tercera carrera, aquí van tenir una sorpresa. Una, un poquet per la via, perquè si mateix es va fer una via que no estàvem avasats a veure-la, en aquesta carrera varen fer 18:1, i l'altre per un guanyador, va ser Norfeo del Sol. Norfeo del Sol és un cavall dels pocs nascuts i criats a Eivissa que ha corregut el Gran Premi quan era la seva època, quan era la seva edat, diguem, en els 3 anys. No va tenir la mala sort d'estar distanciat, però sempre ha estat un cavall que ha destacat per fer temporades molt bones i llavors d'altres molt dolentes. Aquesta setmana duia 2 mesos o 3 mesos que no sumava, que no feia un terceret, feia un quart, i aquesta setmana va ser espectacular, perquè va agafar cap i corda, i com diuen ara en sus cavallistes, cap i corda i el darrer fugint-los sempre guanyes, no? Vull dir, va agafar cap i corda, va anar davant, i a més, baixant el registre de les darreres vegades que havia corregut amb més d'un segon i mig de velocitat.
Sí, sent un veterà, no?
Però més que res, era un cavall que ha fet una progressió molt ràpida, vull dir, fa 15 dies, com aquell que diu, no estava en plenitud i de repente s'ha posat molt bé. També hem de dir que és un cavall, no sé quantes egos deu haver muntat, però és un cavall que estava cobrint egos en guany, i en els sementals això sempre els fa canviar un poc la xispa, els fa canviar un poc la moral, vull dir, sempre un cavall que potser està un poquet trist, que no acaba d'arribar a estar bé, si es dona egos o si veu moviment, si arriba a la primavera, la testosterona augmenta, torna amb valents. I amb aquest cavall se li va notar. En aquesta carrera va guanyar Orfeo del Sol, conduït per en César Marcos, un temps de 1.18 en 1. Segon va fer Navina en Ramen ABS, conduït per en Juan Carlos Ferrer, un temps de 1.18 en 4. Em dic que aquesta que venia fa 15 dies va estar adquirida per la penya Ferrer, venia de fer un primer, va fer un carreron. Segon, vull dir, tercer va fer en un sol CR, conduït per en Joan Planells, un temps de 18 en 8, un cavall que no falla mai en sa quiniela i en su trio. Cada setmana, cada setmana, cada setmana és. Sempre. Entre els tres de davant o el quart no falla. Pot fallar qualsevol altre, però ell sempre està en su tria. I quart, aquesta setmana va fer Stradivarius MR, conduït per en Carlos Riera, a un temps de 1.18 en 9. En aquesta carrera, hem de dir, que llavors parlarem un poquet més endavant, hem de dir que va haver-hi Quinteto. Una cosa un poquet inesperada, perquè ni damunt el programa ni damunt res estava publicat. Va fer quin, en Tristan Descebres, conduït per en Toni Sala, vull dir per en Toni Sala, no, per en Àlex Sala, a un temps de 20 en 1. El meu germà. Sí. Vale. A la quarta carrera, aquesta carrera, aquí corria en Toni Frontera ja, amb un cavall que ell va fer comprar a la penya Vistamar, Bar Vistamar. Un cavall que amb ell es diu que el va dur a Eivissa, va guanyar. Crec que l'ha manat una altra vegada més abans, també va guanyar. I aquí sí que ha guanyat algun dia, en seus propietaris, en el Laura Tour, amb en Vicent Roig, però sempre li ha costat un poquet de sa talla. Aquesta setmana hi havia en Toni Frontera per aquí i va demostrar que el cavall sa talla la té i que la dona. A més, fent la millor via de sa setmana. Espectacular, a més, de sa manera que guanya. Vull dir, va guanyar a un temps d'un 16-4, un cavall que ses darreres carreres estava fent 18, estava fent vies...
Déu-n'hi-do, no?
No tant. Aquí es demostra, i la gent que pugui estar fent ses imatges ho veurà, sobretot és un poquet els darrers 500 metres del cavall, sa manera de sol·licitar el cavall, d'exigir-li el cavall, de fer-li creure en el cavall que s'entén que anar endavant, sense haver de ser massa bruto, però sí que...
O sigui, segona actitud d'esmanador, en
sí,
aquest cas, no?
Sí, aquí jo crec que amb aquest cavall, perquè aquest cavall, jo sempre he pensat que és un cavall que reserva molt, que ho dic, és la meva opinió, vull dir, no vull que ningú dels que m'ho estan escoltant s'enfadi, crec que és un cavall que reserva molt, que és un cavall que li costa molt obligar-se. Si jo puc anar a un ritmet, pas de ritmet, vull, vaig anar a ritmet i ja em dirà el que tu vulguis, que ja no vull fer més. I en Frontera, no sé com s'apanya, però amb aquest cavall s'entén molt bé. És una carrera que davant va agafar en Gabriel ZS, duent un ritme estrepitós, tot el rato tope, 20 metres davant de tot el peloton, darrere d'ell hi seguia Nol de Torrella, conduït per en David Montero, que va fer molt bona carrera, i damunt d'ell en Eric Duchenó. Faltant uns 600 metres, més o menys, en Frontera aprofita una fluixesa, un descuit un poquet de Nerat de Xenó, que ja no sabia seguir ritme, i ara veurem els darrers 500 com en Frontera treu a fer 3 amb Oliver CG, i aquí el cavall ja veiem que va en segona posició, com va recuperant forces, com en Frontera tot el rato no el deixa de sol·licitar, li remenes cap dos o tres vegades com diguen, no t'has de dormir, hem d'anar endavant, i faltant ara aquí 150, això són faltant 200 metres, 150 metres per ser arribada, s'empareia amb en Gabriel ZS. Aquí, en Frontera, torna a sol·licitar molt fort el cavall, però molt fort, i ja es troba davant tot sol. Ja li deixa de dir res. Però ha set esmanador que li fa notar la diferència. En aquesta carrera es va notar molt la diferència d'esmanador.
En aquesta carrera el que es nota és lo important d'esmanador.
Lo important d'esmanador. El que parlem sempre, que esmanador no té, si no fa de port, si
sí,
no fa de
sí, res, sí, però
que un bon manador, una persona que tenga bones mans, és molt important. En aquesta carrera va fer primer en Oliver CG, conduït per en Toni Frontera, un temps d'1, 16-4. Segon, en Gabriel ZS, conduït per en César Marcos, un temps d'1, 16-9, que hem de dir que és un cavall que també ha fet una progressió molt bona últimament. Tercer, en Nol de Torrella, conduït per en David Montero, un temps d'1, 17-5. I quarta, en Eric Duchenó, conduït per en Dani Guasch, un temps d'1, 17-8. La quinta carrera és la que parlam
de
l'accident.
I habitualment la cinquena és més important, no?
Normalment la cinquena és la que deim naltros, entre comilles, és la bona, que deim naltros, no la estel·lar.
Exacte.
No? És una carrera que era peu aturat, davant, sense cap problema, va agafar en Roswell, el cavall que conduïa en José Luis Torres, que vàrem tenir convidats la setmana passada, va seguir tot el rato cap i corda, seguit darrere d'ell, desfavorito, o d'un desfavoritos, que era en Quart d'Ussai, conduït per en Toni Frontera.
Estan com molt separats, no?
Sí, és que aquesta carrera, era hàndicap, era hàndicap, es dava en metres, tens que pensar que hi havia 4 cavalls, no, 5 cavalls en el cap, a 1.700 metres, hi havia 2 cavalls més, 3 cavalls més, a 1.725 metres, i un altre que sortia darrere de tot, que és de
medi. Hem de recordar que el hàndicap en realitat és el que puntua en funció de la capacitat dels cavalls.
Aquí està,
no?
Uns avantatges que es donen depèn dels premis que hagin fet els cavalls. El cavall que és més bo sempre dona metres en els altres. Vull dir...
Que estan ben ara.
Ara estan ben la carrera que parlàvem dels cavalls francesos. Vull dir, no...
Aquí ara la carrera és accident, no?
Sí, això és la carrera és accident. Aquí ara va cap i corda en frontera. Vull dir, damunt d'ell Ivan Quick Williams, segon Ivan Roswell, que es va deixar passar a fer la primera curva per Antoni Frontera, darrere d'ell Ivan Anarlen, i ara veiem en sexta posició en Kel Mondeletan, conduït per en Carlos Riera, que és el cavall que caurà en terra, que sense, no sabem hasta en quin punt en culpa, sense culpa, es va col·lisionar amb en Roswell. Faltant 150 metres per l'arribada, ara es veurà, aquest cavall col·lisiona en la roda del cavall de davant, cau en terra i els altres li passen per damunt. Vull dir, és un...
Bueno, espectacular,
és un accident, pues que, sí, és un accident pues un poc espectacular.
Tengut oportunitat de veure-ho en les imatges de TEF.
La carrera, bueno, hem de dir que només va haver-hi dos participants que acabessin la carrera legalment dins còdic, que va ser els favoritos que conduïa Antoni Frontera, en quart d'Odissei, segon en Quick Williams. Tots els altres cavalls varen estar distanciats. Uns perquè havien votat, tres perquè van tenir accident, vull dir, van caure, i un altre que feia tercer, que era en un clegim.
Bueno, això ho posat, de totes maneres, Toni, que si no vas dir que no va haver res greu, diríem, és perquè no hi va haver res greu, no?
No. Hem de dar gràcies, l'accident és molt espectacular, es veu una caiguda molt forta, no? Hem de dar gràcies que, llevat d'un poquet, 4 contusions, jo he pogut parlar amb en Carlos Riera, per exemple, i m'ha dit, les vèrtebres em van fer un poquet de mal, tal, un poquet les anques, d'escop i tal, el que són persones, cops, quan dos espatllats sí, i dos cops.
És espectacular,
vull dir,
no? Vull dir,
dels cavalls, hem de dir que més o menys...
Això no és molt habitual, no?
No és molt habitual. Jo t'he de dir que ara, per exemple, dins 2 anys, jo fa 2 anys que crec que no he vist cap accident de carrera que siga una col·lisió com aquesta.
Sí, en cadena, diguéssim.
Un enganxat. Que sí que hi pot haver-hi un cavall sense voler entreposi, o que tu t'enganxis en la roda i que tu caigues, però que caigues cavall i caiguen els joques i tots...
Sí, tu has d'intervenir, Gemma.
Sí, me llamaron de urgencia. Bueno, yo creo que la yegua que yo atendí se recuperará.
Sí.
Sí.
O sea que hubo fundamentalmente...
Necesitará unos meses de reposo, pero
que sería
no hay ninguna fractura de alguna extremidad, que sería lo peor que le podría haber pasado para seguir corriendo. Yo creo que en un par de meses volverá a estar corriendo, quizá antes.
He pogut parlar aquesta tarda amb en Joan Cívic, el propietari de Segu, que més mal es va fer. Hem de pensar, aquí va haver-hi 3 cavalls involucrats. En Carlos ja m'ha dit que és seu, en Kel Mondeletan, res, 2 espatlladets i 4 coses més. Na Miner va més o menys el mateix. Va haver-hi accident, es va poder escapar i va seguir corregant.
Val, davant d'una situació d'aquestes, els comissaris, la intervenció, diríem, de jutges, té importància? S'obri algun expedient informatiu per saber veure exactament els motius, no?, de per què ha passat això.
Té molta importància. Aquí hem de destacar, perquè, per exemple, avui... hi ha hagut gent que m'ha dit, diu, és raro, diu, és que es va acabar la carrera, sí. Normalment el codi de carrera reflexa que si hi ha un accident greu dins els darrers, dins els primers 500 metres de carreres que pugui perturbar la carrera o la integritat de qualsevol persona física que hagi o animal, es té que suspendre la carrera, no? Però automàticament. Llavors deixa a decisió dels comissaris l'altre resto de carrers. El comissari també la pot anul·lar faltant 1.000 metres si troba que és així, però normalment deixa en mans del comissari es decidir. En aquesta carrera hem de descans que faltaven 150 metres, seria
igual com... els que anaven davant tampoc se'n van anar a compte, no?
Bueno, sí, si t'hi fixes, sí. Si t'hi fixes i es veuen les imatges, però sobretot en les fotos, es veu més encara que en les imatges, és que els tres primers participants, els tres primers que van davant, els darrers 150 metres de la carrera la fan mirant endarrere. Vull dir, perquè estan vigilant, perquè si hi ha per megafonia tot d'una avisen de que hi ha hagut un accident i de que hi ha un cavall escapat, i tu estàs pendent de que el cavall que va escapat pues, no pugui crear un altre problema, no? I els tres conductors que van davant estan pendents de que va la carrera, però també estan pendents de l'altre. Llavors, el que parlàvem, conseqüències d'això, bueno, conseqüències ja n'hi ha hagut. Els comissaris, jo vaig veure aquesta carrera en directe, avui l'he tornat a mirar pel vídeo, i la nit una altra vegada, els comissaris han trobat, jo des del meu punt de vista també, és que el cavall número 1, que és el Mont de l'Etany,
que és el que provoca
atropella per darrere, no sé, no vull pensar mai que és aposta, perquè és un aprenent molt bon manador, supos que és el que no se'n dona de compte, i també coincideix amb un punt molt, molt difícil, que és que el cavall número 3 en Roswell bota, no? Provoca que en Roswell bota i el cavall número 1 li va darrere i el toca en sa roda. Claro, en estocar sa roda tu desequilibres el teu cavall, tu l'has atropellat, com aquell que diu, és tu que l'has atropellat ell, desequilibres el teu cavall, en sa mala sort, que sol passar molt poques vegades, perquè un cavall és un animal que té molt bon equilibri, sol passar molt poques vegades, perds equilibri i cau. I els dos cavalls que venien darrere d'ell, que un era en Aloca Quin, Quinti per en Giacomo Contri, i l'altre era en Minerva Gas, no varen tenir temps a esquivar, cosa que sí que varen poder fer d'altres, i varen col·lusionar directament amb ells.
Bueno, la veritat és que, veient les imatges, m'ha recordat, ara que estem en Setmana Santa, una pel·lícula que és molt habitual en Setmana Santa, no sé si l'heu vist o sí. No l'heu vist, però Ben-Hur, no?
Ben-Hur.
Ben-Hur, eh? No, no, gent mai diu que no.
Aquesta,
però aquest si t'agraden els cavalls, és una pel·lícula que, home, evidentment, en sus trossos de les carreres...
I a més demostra aquest vídeo un poquet d'allà on venen les carreres de trot. Vull dir, perquè ja són quàdrigues, quatre cavalls, però van enganxats, no van muntats, vull dir, perquè ja demostra un poquet com era l'antiga Roma, com era l'antiga Roma.
Eren carreres clàssiques, aquest tipus de carreres.
I és d'allà on nosaltres hem sortit, vull dir, un poquet.
Home, una pel·lícula que passa abans dels cavalls és interessant, no?, a part de tot el fons històric que representa la pel·lícula, no?, però surten quatre cavalls blancs realment impressionants, no? Bé, què mos queda? Les carreres?
No,
mos queden les ferradures o no?
Hem de dir que en aquesta quinta carrera les ferradures es drama en el final, que serà
sí?
Sí. Hem de dir que en aquesta quinta carrera no hi va haver-hi, no es va registrar els temps, supos que va ser per un problema de l'accident, vull dir que en aquell moment pues, la gent que estava pendent de cronometros i de vídeos i això, no deveren ser en el temps d'aturar-lo, i el primer classificat que va ser en Quas d'Ossai amb conduït per Antoni Frontera va ser Tiempo no tomado, i el segon en Quick Williams, conduït per Juan Carlos Ferrer, també va ser Tiempo no tomado, vull dir que molt poques vegades m'ho he parlat això a Eivissa, però aquesta
però
setmana va passar.
Molt bé, Gemma, anem a la reproducció. Què hem de destacar d'aquest moment que ara de plena primavera?
Estamos en primavera, las yeguas son hembras poliestricas estacionales, lo que quiere decir que la estación de su reproducción, que es la primavera, suelen tener varios celos, no como las perras, por ejemplo, que solo tienen un celo dos veces al año. Las yeguas tienen varios celos, salen en celo cada 21 días, el celo dura 5 o 7 días. Y ahora es la época en la que más fértil son, porque las condiciones meteorológicas son las más adecuadas para si un potro nace, porque la gestación de una yegua son 11 meses y un poquito más. Entonces, si se quedan preñadas ahora, el tiempo, no habrá lluvia, no habrá mucho frío para los potros.
Para que vaya bien. Si no recuerdo mal, que en alguno de los programas que hemos hablado, pero para los caballos de competición hay un periodo determinado, ¿no?
Sí, y todo esto viene relacionado con la identificación, que es el curso que hice la semana pasada. Estos caballos hay que inscribirlos en enero, por tanto a los propietarios les interesa que nazcan lo más antes posible del año, lo más pronto posible. Entonces, ellos limitan la época de cubriciones desde el 14 de febrero que empezó hasta finales de mayo. Todo esto es para evitar que haya potros que nacen demasiado pronto. Y aparte de eso, en el curso lo estuvimos hablando, para controlar de alguna forma que no se hacen trampas, o sea, que te nace un potro muy temprano, incluso antes de que empiece el nuevo año, potros que nacen en diciembre o en noviembre, pero que lo inscriben como que ha nacido en enero. Esto la asociación de trote, Astrot, la forma que han encontrado de controlarlo es hacer un sorteo y que un veterinario se acerque a final de año o los últimos días de diciembre para comprobar que esta yegua no tiene un potro. Es un poco a sorteo y es difícil de controlar. Pero bueno, por lo menos ahí hay algo de control.
Hem de dir que se
podria buscar una fórmula més científica,
no? Ses primers que varen posar un poquet una norma estricta, hem de dir que va ser cria cavallar quan era assumpte militar, no? Que en su trot, com que els cavalls cada any canvien de lletra, perquè no hi hagués aquest problema de que hi havia potos que naixien en desembre, 20 de desembre o 1 de desembre, tal, que varen posar, la primera norma que varen posar, perquè abans començaves any, podies començar a cobrir. Varen posar que estes 14 de febrer no podies cobrir un ego. Què passa? Que automàticament, si tu estes 14 de febrer no has pogut cobrir un ego, encara que et donis la casualitat que el 14 de febrer s'ha avançat i quedes plena, és impossible, per el seu tipus de gestació, en molts pocs casos podrien dar, perquè normalment un ego és 11 mesos i uns 11 dies. Vull dir, quasi seria impossible que en nasqués el 31 de desembre, no? Això va ser la primera norma que va posar cria cavallar. Com que va passar? Que en su trot hi ha sous, hi ha carreres molt importants, una d'elles la disputarem ara el dia 18 de maig, que és el Gran Premi Nacional, una carrera que els cavalls tenen 3 anys, i un cavall quan té 7 o 8 anys, que es duguin diferència d'una a l'altra 3 mesos o 4 mesos no és molt important. Però quan un cavall té 3 anys, és que tinga 3 mesos més d'haver nascut damunt dels altres i justament sigui la carrera més important de Balears o d'Espanya, perquè a més hem de dir que és la més important en fons econòmic, sí que és molt important es controlar això. Què passava? Que criadors importants daven ses egos quan els hi pareixia i hi havia cavalls, doncs que sí. Tu, a lo millor naixies teu cavall, que t'he de dir jo, per dir un exemple ara, a Corona, m'ha nascut el 25 de desembre, fum, 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 jo no dic res, el tenc allí guardadet, i el dia 2 dic, ai, m'ha nascut el potro, i l'escrivia. L'associació...
Científicamente, hace poco tiempo, es muy difícil de controlar.
Poder establecer, ¿no?
Propietarios que no suelen llamar al veterinario, que ellos solo se encargan de cubrir la yegua del nacimiento y todo...
Hem de dir que l'associació, pues, després d'això, d'haver vist que hi havia hagut enganys, que inclús han pogut, algun d'ells s'han pogut, quasi com aquell que diu, demostrar, el que han fet és mirar d'un control, i aleatòriament, damunt les ganaderies que hi ha a Balears, es fa un sorteig, i enguany, per exemple, va tocar una d'aquí d'Eivissa, que na Gemma sabia i estava ben tranquil·la de que no havia estat així, perquè justament havia estat una de les persones que havia ajudat a cobrir-la, un eco que havia cobert, i altres per Palma i per Menorca.
Que igualmente la yegua podría haber estado vacía.
También.
¿Y se dio algún caso, no?
No, estaba todo correcto.
No, pero ya no me refiero aquí, sino a Menorca, Mallorca.
Normalmente llevan cuidado.
Ya, porque bueno, es un riesgo, ¿no? Si te toca, si al final. No, pero me refiero a que, claro, puede pasar que durante un tiempo no te toque nunca, ¿no? Pero sí te toca.
Ni hagut y se han dado casos. Pero bueno. És molt difícil provar-ho, és molt difícil provar-ho.
Seguim parlant de la reproducció. Reproducció, amb, no sé si veurem ja algunes imatges, no? De cobrició.
Suposo que
A part de la cobrició, no? En aquesta època també es produeix la reproducció assistida.
Sí, sí, sí. Mira, en el vídeo ahora están saliendo unas imágenes sobre la recela de la yegua. Es lo más importante, cómo detectar cuando una yegua está receptiva o no. Quien tiene un semental puede hacerlo, pero quien no tiene un semental pues tiene que acudir a ayuda veterinaria. tanto haciendo una ecografía, podemos saber si la yegua está en celo, porque el útero cambia de color, cambia de aspecto, y en los ovarios podemos observar folículos más grandes. Cuando hay un semental, pues perfecto, porque si la yegua no está en celo, intentará atacar al macho, y si está en celo, pues se quedará inmóvil y hace unos
gestos, más receptiva.
Unos gestos característicos. Yeah. Igualmente, mira, y es muy peligroso. En el vídeo se ve, se dan patadas que pueden hacerse muchísimo daño.
Hem de dir, jo que per exemple me n'ocupo un poquet de d'algun semental, no? Sempre he dit que jo per la meva part som més preferible de que quan seu està un poc receptiva sempre la miri un veterinari. Més que res perquè segur comença a anar, en Gemma em pot explicar millor, però comença a anar receptiva i potser hi va 4, 5 o 6 dies seguits, no?
Esto te lo puedo explicar. Mira, esto consiste en que los ovarios empiezan a desarrollarse los folículos. Estamos viendo una ecografía del útero y ecográficamente podemos medir el tamaño del folículo. El folículo a partir de 30 ya indica que la yegua está en celo, pero hay muchas que hasta los 50 no ovulan. O sea, que se tiran 5 días creciendo el folículo, pero sin ovular.
Fer feina cego per res.
Incluso puedes poner unas hormonas, una hormona coriónica equina humana, que se le inyecta a la yegua para forzar la ovulación. Y así ya te aseguras de que cuando hace la cubrición el folículo haya roto y haya un óvulo disponible para la fecundación. Igualmente, aunque la yegua esté receptiva, se ponen las trabas para evitar que le dé una patada al semental, perquè pot haver qualsevol fractura o qualsevol desastre.
Sí, claro. Bé, en aquest cas la precaució és per als propis cavalls i per a los que estàs en torn als propis cavalls, no?
Y de hacerlo todo muy limpio, también muy importante. En el vídeo se ve cómo le hacen el vendaje de la cola, sí. El semental también se limpia antes. Muy importante, porque hay si hay algo de infección uterina, no se implantará el embrión.
Que sea todo muy curioso, muy limpio. Sí,
y mucho cuidado con la cabeza. En el hospital, para la recolección del semen, que es lo que estamos viendo ahora, en caso de hacer tècniques assistides...
Que això a Eivissa encara no s'ha practicat.
Bueno.
Està en camí, vull dir, això és el que es fa per fer les extraccions de semen en fresc, vull dir, no? L'any passat vam tenir l'oportunitat, no
hi tengo vagina artificial,
no hi havia una gemma en aquest moment per aquí, però sí que és una cosa que no se'l fa mai a Eivissa, diguem, no? Sí que es fa a Palma o Menorca, per exemple, veterinaris com Antoni Roca, que és un dels pioners de lo que és inseminació artificial a Balears, ell es dedica a fer això, vull dir, i sí que tens que amb una extracció de semen un semental que estigui molt sol·licitat pot arribar a cobrir moltes més egos, vull dir, amb una extracció de semen a lo millor pots arribar a cobrir 3 o 4 egos, per exemple.
Depèn de la qualitat del semen i de la concentració espermàtica.
I això amb un semental que es donga bastant, i llavors també que et dona la possibilitat de que si tu tens semental, per exemple,
i més limpio tot,
a Eivissa pots enviar semen pues, a Menorca, a Formentera, allà on sigui, vull dir, són coses que...
S'ha fet, no? De fet, s'ha fet, no?
Ara en les imatges s'està veient una inseminació amb semen fresco. Bueno, consiste en introducir un catéter, atravesar el cérvix e inyectar el semen que está diluido con un diluyente que tiene glucosa y nutrientes para que los espermatozoides puedan vivir un tiempo hasta que llegan al óvulo. Ahora se están viendo unas pajuelas de semen congelado. Esta técnica es mucho más complicada porque los espermatozoides han sufrido el choque térmico del nitrógeno líquido. Con el microscopio se comprueban de que los espermatozoides se mueven en dirección en línea recta. Hay algunos que están mal formados y hacen círculos todo el rato. Estos no te servirán para llegar hasta el óvulo. Y bueno, se mira la concentración y la motilidad y las posibles mutaciones que tienen los espermatozoides.
Això sí que és una feina que ara m'ho l'ensenyant de Gemma, però sí que és molt important en els veterinaris que es dediquen a fer inseminacions de semen congelat. A Palma hi ha molts de veterinaris que es dediquen a fer inseminacions així, perquè inclús a Eivissa, però envien el semen de fora, tal, ve congelat, però sí que no tots es dediquen a comprovar la fertilitat d'aquest semen. I llavors passa que potser tu has estat dant, que per exemple puc dar un poquet escàs, un ego que és d'Eivissa, i l'any passat va quedar buida i estava a Palma, no mires la qualitat
que comenta. És una vesícula embrionària, és un potro de 16... Un potro en el útero de 16 días de gestación.
Un feto.
Ahí está, una vesícula embrionaria. Hasta los 3 meses no se llama feto.
I de no controlen aquest estat de semen, i moltes aigües no queden planes, sobretot en su semen congelat per aquest factor, vull dir, perquè el semen no té prou qualitat i no arriba
en condicions. I se produce mucho la importación de semen.
Cada vez más, se está animando la gente. Yo hasta hace una semana no tenía tanque de nitrógeno, ya lo tenemos y ya podemos hacerlo tranquilamente, porque se puede hacer igualmente, pero te lo envían con un tanque de transporte que solo te dura 48 horas. Y si la yegua se retrasa en ovular, como tienes que pillar la ovulación lo más próximo posible a la inseminación, se puede dar el caso que se estropee el semen mientras espera. Ahora también, ya no tenemos problema porque tenemos donde almacenarlo.
Ah, vale. No, porque digo que eso también supone unos costes, ¿no?
Claro.
Y al final, esa pérdida también supone haber perdido el dinero, ¿no?
Eso
para
es.
Nada.
Y comprobar,
¿no?,
que el semen está vivo.
En
altres,
hem de pensar que a poc a poc, a Menorca, que són els pioners amb això d'inseminacions artificials, de fet més de 20 anys que estan inseminant egos de cavalls estrangers, tant italians com francesos, llavors hi va seguir Mallorca. A Eivissa m'ho ha costat molt més esfero, però sí que hem de dir que és l'única manera, o la manera més fàcil i més de garantitzar un producte de bona qualitat, vull dir, tenir un potro bo. Es poder aconseguir semen dels millors sementals que hi ha ara mateix dins Europa a un bon preu, perquè sí que hem de dir que per mort de ser balears m'ho accepten a un preu més assequible que el millor la resta d'Europa. No, la resta d'Europa. Podem millorar un potro, vull dir, tenir un potro de bona qualitat, poder dar, que t'he dit jo, un Cocktail Jet, un Royal Dreams, cavalls a uns preus que són molt cars normalment fora i que aquí els podem dar i pots millorar. En canvi, no tenim una altra manera de fer-ho, Eivissa. Vull dir, que fa un ego, dur-la a França, muntar-la, costaria molt de sol.
Cuando te hacen un envío de semen congelado, pagas un... Normalmente es la mitad, un poco menos de la mitad, por el primer intento. Si la yegua no se queda preñada, te vuelven a enviar. Tienes varias oportunidades.
Vale. O sea que en este eso caso es ya, está, ya está previsto, ¿no?
Porque te gastas 1.800 euros, por ejemplo, en semen y la yegua no se queda preñada, principalmente porque el semen es de mala calidad, porque ha estado congelado. O por cualquier otra cosa, una reabsorción embrionaria o algo así. Está muy bien que tengas varias oportunidades.
Más oportunidades.
Tota la gent que, tots els propietaris de grans quadres, no?, que tenen sementals dins Europa, tenen estipulat un sistema, no? Hi pot haver gent, com diu ella, per exemple, que et diu, no, mira, jo t'envio que semen, necessites per un ego, vale, pues si val 3.000 euros, pues 1.500 i t'envic les pajueles que faiga falta o el que tu necessitis, i quan siga plena a potre un escut, doncs els altres 1.500, no? Llavors n'hi ha d'altres, doncs, que no, tots tenen un sistema, però sí que més o menys és el que ha dit ara en Gemma, que sempre has d'arribar a acords més o menys amb aquesta gent i que tot...
Volviendo un poco, Gemma, a los sementales y los de aquí. Estamos comentando, si no lo he entendido mal, que hay sementales que pueden llegar a cubrir 3-4 veces. Decías 3 veces, 4 veces, ¿no? En un periodo determinado, en un celo.
Sí, sí. Yo creo que esto también les influye. Él hablaba de aumento de la testosterona, sí, que puede servir para que el caballo vaya más alegre y tenga más potencia
a la hora de competir.
Pero también es un gasto nutritivo extra la producción del semen. Caballos que cubren todos los días, hay caballos que llevan varias yeguas en cubrición. En una semana pueden cubrir todos los días de la semana. Eso es necesita un aporte nutritivo extra con vitaminas, vitamina y selenio, muy importante para el desarrollo de los espermatozoides. Hay que tenerlo en cuenta.
Tiene su parte buena y su parte mala para un caballo de competición.
Depende del caballo,
¿no?,
creo yo.
Y en cuanto a los sementales de aquí, tenemos un ranking también. Tenemos...
Eso que se moje, Tony.
Tony, ¿no?
Bueno, no, hem de dir que és veritat, ranking fixo aquí a Eivissa se pot dir que no n'hi ha cap. Sí que n'hi ha un de...
Però se n'utilitzen molts o...
No, a Eivissa es pot dir...
Està molt tancat el tema, no?
A Eivissa es pot dir que està...
Muy tradicional. Sí. Molt tradicional. Sí. No s'animen a la inseminació.
A Eivissa és molt tancat, és típic que si jo tenc un cavall sencer perquè és meu, pues el vull que cobreixca i el don que sa meu ego, el don que sa des meu amic perquè és el meu amic, i si me'n toca alguna més, se'n toca alguna més. Vull dir, no s'utilitza com per exemple Palma o Menorca, que és per fer negoci, per moure, per cobrir egos i per millorar.
O sigui, és una cosa més d'amistat i de jo conec en aquest o aquest és família meva, no, és així, no?
I inclús es donen sementals que genèticament, sobretot morfològicament, que és molt important, morfològicament, no es, a qualsevol país d'Europa no estarien des d'alta, i a Eivissa es donen. Que sí, que tens la sort de que treu un bon potro, sí, però normalment el cavall que ja morfològicament no és ben fet sol treure aquests defectes en els seus fills. Normalment hereden lo dolent, no hereden mai lo bo.
El libro genealógico de Astrot, del trotador español, para que un caballo pueda ser semental tiene que pasar una inspección veterinaria y hacer un certificado
en las cualidades, es, ¿no?
El claro, caballo para la conservación poder... de la raza y un prototipo racial, y bueno, no se permite un criptórquido, que es un caballo con un solo testículo, defectos de aplomos muy graves y algunas cosas más que
influyen,
que
le
exigen
poder...
para ser un reproductor de trotador español
oficial.
En canvi, hem de dir que dins aquesta, que això ja era quan això, hem de dir que és millor semental que hi ha hagut mai a Balears, d'ençà de cobrir això a Balears, que és en Tap d'Anskid, era un cavall que es va rechaçar a Dinamarca per semental. Era un cavall que era, a més de vençut, vull dir, un problema en sus genolls, que els tenien doblats bastant endavant, era dret, els dos cascos de davant miraven cap endins, no? És una malformació molt greu. A Dinamarca el van rechaçar com a semental i en canvi, bueno, els millors cavalls que he hagut mai, com aquell que diu, a Balears, durant aquells anys va ser ell. El millor semental de Balears durant aquells anys va ser ell. I tenia un percentatge de cavalls que anaven a menys de 1,18, per dir una cosa, espectacular, vull dir, cavalls d'1,16, d'1,15, d'1,13, com va ser en Esborbat, una barbaritat. I era un cavall mal format, el que sí que estan parlant, pues, del 90, 89...
Hemos hablado mucho del semental, hemos hablado mucho de la cubrición de la yegua menos, ¿no? Y hay yeguas determinadas, ¿no?, que pueden ser más solicitadas por el hecho,
bueno,
de que puedan reproducir caballos en, bueno, mejores condiciones.
Lo que
condiciones,
he observado, ¿no?, aquí es que las yeguas hacen su carrera profesional deportiva. Si llega un momento que las yeguas no están funcionando, a criar, a sacar un potro, es un año de reposo que a la yegua le viene fantástico. Si quizá vuelven a correr o quizá se destinan para reproducción. O yeguas de 3 años que no están suficientemente desarrolladas, que se las hace criar y crecen en ancho y crecen un poquito, pueden mejorar su físico para volver a correr.
De todos modos, tal como lo estáis explicando, tan Antoni como tú, Gemma, lo que sí veo que aquí, pues bueno, ya hemos comentado que no hay ranking, por lo tanto hay sementales, pero tampoco hay elecciones de sementales, y en cualquier caso de yeguas tampoco, ¿no? En ese sentido, a lo mejor en Menorca, en Mallorca, están más preocupados a la hora de
seleccionar
esa raza que comentabas, ¿no?
Propietarios aficionados que tienen su yegua y también, oye, la ilusión de que críe, ¿no?
Sí, pero me refiero a la selección, es decir, bueno, yo no mezclo a mi yegua según con qué semental, y aquí parece que no se mira tanto.
Depende
esto, ¿no?
Del propietario.
Miren molt les consanguinitats, els sangs, vull dir, la gent que està posada en su món d'estrot sap que hi ha uns tipus de races que són més nervioses, hi ha uns tipus de races que són més fundistes, hi ha uns tipus de races que són més domables, més fàcils de manejar i tal, no? Si tu tens un ego, per dir-te un exemple, que ve d'una raça molt nerviosa, com podria ser, per exemple, Super Bowl, que són cavalls nerviosos, histèrics, i que costa molt domar-los, tot i que tenen un gran potencial, però el que tu mires de buscar-los és un semental que dugui una raça, una sang, per evitar aquests problemes, no? Vendria a ser una sang que es pidi somoli, no? Vale? Això es fa molt a Mallorca, es fa molt a França, sobretot a Menorca, no? Aquí, jo tenc aquest ego, és nerviós, sí, però és que jo tenc aquest cavall que és meu, que és semental, i el tenc, i és sencer, i jo el dono a aquest, i de, vinga, pum, un bot. i llavors surt el que et surt, però això tampoc no arribàvem a tenir a lo millor un poquet la qualitat de potes que tenen nosaltres.
La gent més jove s'està mentalitzant,
hi ha un canvi generacional de gent que inclús està inseminant egos fora. Si se seu ego que no la pot cobrir l'envia a Mallorca, vull dir, sé que s'està fent de fa 4 o 5 anys cap aquí, sí que s'està fent i s'està millorant bastant.
Gemma, ¿cuántos potrillos se avecinan?
Ya están haciendo, ya han nacido un montón. Sí. Y el mío también, ¿eh? Mi caballo ha tenido un hijo.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Enhorabuena? Sí,
gracias.
Muy bien. O sea, que podemos hablar de cuántos potros de los
que
van naciendo.
Bueno, no todos los propietarios, cuando nace un potro, llaman al veterinario.
No.
Se recomienda que sí, por lo que hablamos una vez.
Y no tomes de anagema del veterinario.
No, pero más refieres... A ver, vosotros sois gente que está metida en este mundo y que por lo tanto...
Normalmente.
Yo no te voy a hablar de estadísticas otra vez, ¿no? Pero sí que en cualquier caso se puede dar por aproximación.
Normalmente
año a año,
hay una mitja de 10... De 10
Yo habré visto unos 7 en total. 7.
De 10 a 15, els darrers 3 o 4 anys...
O sea, 15 10... ja seria extraordinari...
Sí. De 10 a 15 se mitja. I que llavors corrin 4 és espectacular, eh?
Ja, molt bé.
Yes.
Gemma, ¿nos queda algo?
No.
Este tema, ¿no? Hemos hecho un apunte. Estamos un poco preocupada por las imágenes, a ver si,
no,
si salían bien o no. Se ha visto
bien,
se ha visto natural.
La ecografía de la vesícula embrionaria, porque ahora yeguas que se están dando, que Gemma ven a los 20 días, 21 días, a ver si la yegua está preñada. Toda la ilusión no está preñada. Y cuando... Bueno, se ve la imagen de que sí que está preñada,
es una alegría
que se lleva por yo y el propietario, todo el mundo.
Bueno,
es muy guay.
Eso sucede en todo, en todos los niveles.
Se siente una nueva vida y tan
naturales,
pequeñita, ¿no?
Muy bien, Gemma, pues gracias por este nuevo gracias tema tan interesante que hemos tenido hoy. Venga, andamos ferraduras, ahora sí que hemos quedado un poco atrás.
Bueno. Hem de parlar un poquet també d'una coseta abans, encara que sigui rapideta. Aquesta setmana, la tercera carrera, hi va haver un quinteto. Cosa que inclús ha sorprès.
Molts euros per mig?
Pocs euros. Però jo me'n vaig entrar diumenge, el poquet rato que vaig estar a les carreres, perquè només vaig poder veure la darrer, però me'n vaig entrar el diumenge a darrer moment, que a la tercera carrera hi havia hagut un quinteto. Hi havia 220 euros en fondo de la setmana anterior, de la darrera vegada que es va celebrar un quinteto, i aquesta setmana se'n van jugar 20 més. Van quedar 240. Jo he parlat amb su president de l'associació, dic, com pot ser que hi hagi un quinteto i no surti ni publicat damunt el programa?
Que hi hagi tan poca informació,
que
no
hi hagi ningú ni res. I em diu, és que jo no ho sé, m'he posat, ell ho mig solucionat, va, i m'ha dit, diu, és que no és un problema nostre, les apostes les du el que és FECOEF. I resulta que a la persona que està a les taquilles pues li diuen, quan hi ha una carrera de més de 9 cavalls o de 9 cavalls, poses quinteto. Feia temps que no n'hi havia cap, ni va haver ni una, varen fer el quinteto. Trobo que aquí FECOEF s'hauria de mirar de posar-se en contacte i quan s'abans de les carreres està fet el dimarts de la nit, posar-se un poquet en contacte i mirar de millorar aquest problema de que no passi això, perquè hi ha carreres que hi ha fondos de guanyadors, hi ha carreres que hi ha fondos de quinieles, hi ha trios, hi ha quintetos, i que una persona vegués hipòdromo i no hagi anunciat a cap carrera, inclús com ha passat avui, que no és culpa seva, perquè entenem que estaves diumenge a carrer, el mateix president de l'associació que estava corrent avui no ho tenia quasi ni clar, si hi havia hagut ni quinteto ni
no. Aquesta és la ferradura rovellada, no?
Aquesta per allà és la ferradura rovellada i més rovellada, i va per FECOEF i que es mirin de posar en contacte i que cada setmana en su programa surtin aquestes coses, vull dir, de...
Molt bé, anem amb la ferradura d'or.
El que és en la ferradura d'or, jo la daré a tota la gent que últimament, tots els problemes que tenim en les carreres de cavalls i en els problemes que hi ha a l'hipòdromo, que s'arriesga a dar una mà a l'associació.
Vinga, de plata.
A pintar...
De plata, Toni, que no tenim temps, de plata.
De plata a la gent que compra cavalls de fora perquè seguiran correguent i que vagin duguent cavalls cap aquí.
Vinga.
Chico y Katy, CB, distribución de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, Polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a dipost.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy, CB. Distribución de piensos.
Bé, tenim que acabar i hem de dar un apunt darrer cap a una persona que li hem de dar ànims, no?
Hem de dar ànims a una persona, bueno, a les tres que varen estar en l'accident, que es recuperin i que varen ser quatre copets, que es recuperin l'antre possible, però sobretot a un que diumenge corria, fetes que no corria, en Juan Miguel Vaquer, que aquesta setmana ha tornat a tenir un petit problema de cor, vull dir, va tenir un petit problema i tal, ja no sé la primera vegada, però que d'aquí, que es recuperi aviat, que
ànim,
que tirin davant, que té que seguir manant com va fer diumenge passat, que ara que té un cavall bo.
Gràcies,
en
15 dies nos vemos.
Gràcies.
Gràcies, Toni. Que això haurem de buscar una hora més. Gràcies a tots vostès, tornem dimecres que ve en aquest temps de trot. Gràcies i bones tardes.